Feia 50 anys que el Sabadell no deixava la porteria a zero en 5 dels seus primers 7 partits de Lliga.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Segueix el centre d'esports dins la zona playoff i segueix una setmana més la sensació que ja comença a ser habitual, la de tenir menys botí del que segurament ha merescut l'equip, però a la vegada demostrar cada setmana aquest punt d'ambició, de valentia, d'idees clares i de la feina ben feta per part dels arlequinats. Ahir el resum és molt fàcil. Un equip volia, proposava i generava i l'altre destruïa, frenava i interrompia el joc. I és tan lícit una cosa com l'altra, eh? Com deia Ferran Costa després en roda de premsa, també és remarcable que els rivals comencin a tractar ja el Sabadell com un gran. No saltant tan amunt com de normal en les pressions i per moments gairebé penjats del travesser per sumar un punt que pel Teruel va ser un tresor. Se'ns van escapar un parell a nosaltres, però fidels a la manera de fer i amb aquest regust que d'aquesta forma el Sabadell està sempre més a prop de guanyar que no pas de perdre. És l'únic invicte del grup i només ha encaixat 3 gols en 7 partits, que si dèiem el tema del mig segle de les porteries a zero, ens hem de remuntar 25 anys clavats per trobar l'últim cop que el Sabadell, a aquestes alçades, només havia rebut 3 gols en contra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Ferran Torres ha tornat abans d'hora. De la selecció espanyola, el davanter del Barça arrossega molèsties musculars després d'haver jugat als 90 en el triomf 2-0 a Elx contra Geòrgia. L'equip de Luis de la Fuente, sense Ferran Torres ja, tornarà a jugar demà a Valladolid contra Bulgària. Per cert, qui s'ha estrenat amb la seva selecció absoluta és un exarlequinat, Teo Quintero, que ho ha fet amb la Vinotinto, amb Venezuela. A més, Cata Coll, renovada amb el Barça femení fins al 2021, Marc Márquez haurà d'operar-se al final de la lesió que pateix a l'espatlla i victòria del Barça d'handbol a la pista del Granollers en el derbi català d'invictes a la Sobal. L'equip de Carlos Ortega va guanyar 28-35 a nit a l'Olímpic amb només un gol sabadellenc, el que va fer l'extrem Dani Fernández. I al sumari de l'hotel, avui tenim tot això.
Comenta la recepció.
Farem el postpartit del Sabadell-Teruel, també del primer triomf del curs del Sabadell B. El capverdià més arlequinat en el dia segurament de més nervis per ell de tota la temporada. Avui Cap Verd pot classificar-se pel seu primer mundial de futbol masculí. Media day de waterpolo. Tenim ja a Canllong al Vitorí. Quan ens demani pas anirem cap allà. I a més de tot això, una mica d'embol amb l'Oar Gràcia o Caral Castellet.
L'actualitat de la primera ref.
Repassem com queda després de la setena jornada el grup 2 de la categoria, amb l'Europa com a sorprenent líder en solitari amb 14 punts després del seu triomf a Algesires, on perdia 2-1 al minut 97. Amb 12 punts venen Cartagena i Alcorcón, 11 per l'Atlético Madrileño amb la seva visita pendent a Alacant i també pel Sabadell, que tanca aquesta zona playoff. A la cua, Betis, Deportivo i Hércules amb 4 punts, els alacantins amb aquest partit menys. 6 en tenen Sevilla, Atlético i Murcia, amb 7 l'Antequera i després ja vindria l'Ibiza amb 8. És a dir, 3 equips de playoff l'any passat, Ibiza, Murcia i Antequera, entre els 6 últims.
La notícia curiosa.
Parlàvem del Cap Verd, que pot ser mundialista avui, després en parlarem una mica més, però les entrades pel partit es venien en 5 punts. Al mateix estadi, a 3 benzineres o en una pastisseria de Praia de la capital anomenada Bilu, tot ben curiós. I a més d'això, també destaquem la història de Lugo, un noi de l'escola de Dani Jarque, de l'Espanyol, que va patir una aturada cardiorrespiratòria ara fa un mes a la graderia i era com a pare el futbolista del primer equip, Quique García, que li va salvar la vida amb la seva ràpida intervenció. Un cop ja recuperat, el noi ha pogut conèixer en les últimes hores els integrants del primer equip perico i fins i tot rebre una samarreta del propi Quique.
De quin partit no estarem pendents?
Avui va de noms curiosos. Saca Chispas contra Real Pilar. A 2:00 de 9, hora d'aquí, primera B, Argentina.
I a les xarxes socials.
Un dia especial, primer partit de la Clara animant el Natació Sabadell, diu la Judit Forca a Instagram, a la piscina Josep Vallès, amb la seva criatura presenciant per primer cop un partit de l'equip de la seva mare.
Avui celebra el seu aniversari
un ex-arlequinat i ara també ex de l'Europa, Sergi Pastells.
L'enquesta.
L'MVP del Sabadell Teruel d'ahir amb un tuit fins les dues, com sempre, per saber qui va ser el millor, segons vosaltres, de l'últim partit del conjunt que entrena Ferran Costa. I a més, a la IA li demanàvem fa unes setmanes un pronòstic dels gols que faria Rodri Escudero. Avui li hem preguntat a la intel·ligència artificial quants creu que haurà encaixat Diego Fuoli a finals de temporada.
Si manté el nivell actual i aconsegueix seguir amb la mitjana, acabaria amb només 16 gols en contra. Seria un ritme excel·lent de rècord. Si som més realistes i hi ha un lleuger empitjorament de la xifra, parlaríem d'uns 23 gols en contra, també top a la categoria. I encara que hi hagi una baixada considerable, rebent 30 gols seguiria entre els millors porters del grup. Jo pronostico uns 24 o 25 gols en contra, el que equivaldria a unes 18 o 20 porteries a zero, més que l'any passat a Tarassona.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, gairebé 10 minuts per sobre de la una. Anem directes cap a Can Llong perquè en waterpolo hem entrat en setmana de Champions. Demà passat debut al Keio Natació Sabadell masculí a la fase de grups de la màxima competició continental per quarta temporada consecutiva, per cert, i ho fa rebent a Can Llong l'Atlètic Barceloneta en el tercer cara a cara ja del curs entre tots dos equips. Marxem cap allà perquè des de fa això 10 minuts estava convocat el Pau Vituri i la resta de mitjans pel tradicional Media Day. De fet, no sé si el puc saludar o si directament escoltem a Sergi Cabanes, però connectem amb Can Llong.
Em pots saludar,
hola,
Adri.
Hola, Vituri, com estàs?
Bon dia. Però ja preparats aquí tots els mitjans amb Sergi Cabanes, per tant, va, fotem-li.
Doncs
Sergi,
va.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, bon dia.
Ganes de tornar aquí a la Champions amb el club o què?
Ah, per suposat. Sabadell Champions sempre és signe de benvingut.
Sí que és cert que, a més, la particularitat és que comença amb un duel contra el Barceloneta i que ja en van tres en el que portem de temporada.
Sí, al final hi havia anys que te'ls trobaves només els play-offs i la Lliga i ara sembla aquí que serem millors amics durant 10 cops aquesta temporada.
I després de jugar Copa Catalunya, Supercopa d'Espanya, on l'equip ha competit segurament dues parts, ha costat més després o a partir de la tercera part, com es pot afrontar un altre partit d'aquesta magnitud contra el Barceloneta?
Bueno, és una situació diferent, és una competició diferent. Hi ha variables que no pots controlar que també seran diferents. Llavors, bueno, a nosaltres hem d'aprendre dels errors que vam fer a les finals. I competir a casa és molt diferent que competir a la Sant Jordi. Esperem que la piscina estigui de gom a gom i que l'equip mostri aquest caràcter que ens ha de caracteritzar.
És factible, Sergi, lluitar per aquesta segona plaça del grup? Ho veieu com un objectiu realista amb el Marsella, amb el Hannover?
Sí, perquè no, al final tu has d'apuntar a dalt. Si el teu objectiu és anar tercer, és potser que vas quart. Per tant, el nostre objectiu sempre és apuntar el més alt possible. Treballem cada dia per aconseguir aquests passes, per aconseguir les finals, per aconseguir els reptes més grans. I després, bueno, el waterpolo té a vegades un punt de crueltat o un punt de posar-te al teu lloc. I que ens posin al nostre lloc i després, però que no sigui perquè no ho hem intentat.
I l'última part meva, perdonant als companys, que estic aquí monopolitzant les preguntes, però el calendari diu que jugueu el primer partit a casa, que després teniu els tres partits seguits fora de casa i que acabeu rebent aquí a casa a Hannover i a Marsella. Això és bo, és dolent, és indiferent?
La feina l'hauràs de fer igual. Si vols classificar-te a dalt de tot, hauràs de guanyar el Marsella o hauràs de puntuar contra la Barceloneta o puntuar contra Marsella i després veure. Llavors, sí que potser la primera volta et pot influenciar una mica, però també és cert que potser ens afavoreix el fet de que ja estirem més rodats, ens coneixerem més i que la segona volta a casa, pues, puguem arribar a rascar aquests punts que ens facin falta.
Doncs les paraules, Adri, de Sergi Cabanes, el deixarem aquí acabant de respondre aquestes preguntes. Però bé, primer dels protagonistes, que passa per aquí en aquest Media Day del Keio Natació Sabadell a les portes, com deies, d'aquest debut a la Champions. Dimecres, i tornem a ser, per quarta temporada consecutiva, a 8:45, amb aquest primer partit de la fase de grups contra l'Atlètic Barceloneta.
Ja s'ha jugat allà la prèvia, amb la victòria 12-11 contra l'Espandau i la derrota 10-12 contra el Bassas, i per tant, com dèiem, quart any consecutiu en aquesta fase de grups, 3 anys seguits amb la mel als llavis a les portes del top 8, i veurem el calendari. Per això ara ho comentaves amb el Sergi, que per cert, una delícia, com sempre, escoltar-lo parlar així de clar, però és ben curiós això d'estrenar-te a casa i no tornar a jugar a Can Llong fins als dos últims partits de la lligueta.
Sí, sí, tal qual. Al final tens aquest primer partit, a més contra un rival de sobres conegut, contra el qual, ara ho dèiem amb ell també, has perdut a la Copa Catalunya 17-10, de forma encara més clara a la Supercopa d'Espanya, 16-6 va ser el marcador. Per tant, bé, tens aquest primer escull que és complicat, després tens les tres sortides a la vegada, a Hannover, a Alemanya, a Marsella, a França i a Atlètic Barceloneta, i és cert que t'hauràs de jugar les garrofes segurament a casa amb aquests dos últims partits. La particularitat és que la cinquena jornada d'aquesta fase de grups està prevista pel 3 de desembre, si no m'erro, i l'última jornada haurem d'esperar 2 mesos, fins al 10 de febrer, perquè s'acabi de resoldre aquesta fase de grups. Per tant, et pots trobar amb aquella sensació de fer els deures o d'estar fent els deures fins a la cinquena jornada, de jugar-t'ho tot a un duel allò a vida o mort a l'última jornada, però haver d'esperar un parell de mesos.
Per completar el calendari que has repassat ara, més enllà d'aquest duel contra el Barceloneta d'aquesta setmana i les dues últimes cites que destacaven, que el viatge al primer a Alemanya és el 28 d'octubre i de manera gairebé consecutiva, 12 de novembre la visita a Marsella i el 19, una setmana més tard, la de l'Atlètic Barceloneta. Dia de Media Day, això implica, Vituri, que estaràs per aquí una bona estona. Tu mateix vas manant, vas fent feina per tota la setmana i si vols donar una volteta per l'Hotel Suís, tu mateix.
Jo em quedo aquí escoltant l'Hotel Suís. Mira, simplement, Adri, et diré que ha acabat ara fa res, uns minuts, l'entrenament de les noies, de l'Astralpool femení, que haurà d'esperar fins al dia 25 per debutar, en aquest cas, a la Champions. Ho farà a Catània. Va golejar el Medi en l'estrena a l'equip de David Palma, va golejar també l'equip de Quim Colet, el Keio, a l'Etxeide, aquí a Can Llong. Per tant, estrenes plàcides a la divisió d'honor. I han començat a sortir tots els jugadors del gimnàs. Per tant, bé, s'estan fent aquestes entrevistes ara mateix. Anem a fer una mica de feina. I res, a partir d'aquí fotografies i l'entrenament, un dels últims ja abans de rebre l'Atlètic Barceloneta.
Doncs et deixem per aquí, Vituri, només et diré que l'home que segurament uneix més centre d'esports i waterpolo a Sabadell, l'Enric Arnella, l'escoltarem també després, d'aquí una estona. Fins ara, Pau!
ho sé, li hem comentat. Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No va malament, un pas per la piscina, un salt a l'aigua per arrencar el programa, per arrencar la setmana, però teníem aquí des de fa una estona a l'estudi també pendent el Sergi Garcés. Hola, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Per viure un déjà vu, perquè el Sabadell va tornar a jugar millor que el rival, va tenir segurament bastants, crec que la majoria d'ocasions, per no dir totes les del partit, tot i no ser allò un setge constant, però clarament va ser qui va dominar més contra el Teruel ahir. Va tornar a deixar la porteria 0, que això és per mi el més noticiable, però un altre 0-0 que deixa un regust així una mica agradolç ahir, com dic, contra el Teruel.
Sí, i a més el segon consecutiu, Veníem d'empatar a 0 a Antequera i ahir de nou empat a 0. Per cert, tercer empat a 0 de la temporada. Això sí que no deixa de ser curiós, perquè en 4 partits que ha jugat el Sabadell, 3 vegades s'ha repetit aquest guarisme. De fet, només s'ha trencat el dia del Villarreal B, que es va poder guanyar per la mínima. Però en tot cas, com diem, un equip que està fermament assentat de portes enrere, és a dir, de mig camp enrere. És cert que l'equip ara mateix mostra aquesta solidesa, aquesta seguretat. De fet, doncs, ja són 5 jornades en les quals l'equip és capaç de deixar la seva porteria a 0. Per contra, diríem que si li hem de buscar un però ara com ara, aquestes primeres 7 setmanes, aquestes 2 mesos pràcticament ja de competició, és que li està costant, ja no tant generar, que això seria part del debat, sinó el fet de concretar, de definir aquestes ocasions de cara a la porteria rival als homes de Ferran Costa. Ai, com dius, sense que hi hagués ocasions tan clares com en altres partits, i em fixo sense anar més lluny en el que et comentava d'Antequera de la setmana passada, però va fer mèrits més que suficients al Sabadell i va tenir oportunitats més que suficients, segur, per haver desequilibrat aquest guarisme inicial, que ja no es va moure més enllà dels 90 minuts llargs que va tornar a tenir el partit de la Nova Creu Alta, menys llargs dels que segurament mereixia l'enfrontament.
I, de fet, aquí comences ja a ensenyar una miqueta la pota, però després en parlarem també, de la polèmica que hi va haver, perquè crec que el de menys segurament és el temps afegit, tot i ser un pastís important, però déu-n'hi-do ahir amb el futbol vídeo suport, amb l'aplicació del VAR low cost i els penals finalment no assenyalats al Sabadell. Mira, avui m'avanço. Has parlat de menys ocasions que Antequera, tant en una àrea com a l'altra. Ferran Costa parlant de què havia faltat ahir. Bàsicament, un cop més, encert.
Hem tingut situacions de gol, que hem tingut situacions d'àrea on avui doncs, no s'han convertit en una opció per nosaltres per ficar gol des dels 11 metres i després penso que ens ha faltat temps, que se'ns ha fet curar el partit perquè ho estàvem buscant, estàvem insistint i com ja deia abans, per mi l'únic que ens ha faltat avui és encert.
Garcés, hi ha algun fidel oient que m'assegura per via interna que últimament no et reconeix amb la quantitat d'estadístiques que arribes a deixar caure aquí en directe, no és per menys amb la signatura de Ferran Costa i el seu equip i aquest inici de temporada que està fent. Avui toca escombrar cap a la parcel·la defensiva.
Sí, vagi per endavant i ara podria penjar la medalla i dir que són meves i que les he estat buscant durant hores i hores, però com no seria creïble que jo ara digués això, diré directament que em limito a ser el portaveu de la redacció de malalts de números que tenim al Departament d'Esports d'aquesta Santa Casa. Per tant, avui et porto números, et porto estadístiques i, sobretot, com dius, molt ben encarminades, molt ben encarades a tota la parcel·la, estrictament esportivament parlant, de la zona defensiva d'aquest centre d'esports Sabadell.
Avui són fàcils, com a mínim les dues primeres, perquè
les
són...
Les he entès jo, imagina't si són fàcils. Han de ser molt fàcils.
T'asseguro que t'ho he limitat bastant, que el croquis que tenia sobre la taula no deia el mateix. Hi han dos anys rodons, o sigui que és tan fàcil com anar a 25 i 50 anys enrere.
És tan fàcil com concretar-ho tot plegat amb números molt, molt, molt directes. Mira, perquè ens fem una idea, 3 gols són els que ha encaixat l'equip amb només 7 jornades de Lliga. Doncs si hem de remuntar-nos, ho hem de fer, com dius, 25 anys enrere. Els més veterans recordaran temporada a l'antiga segona B, temporada que va acabar en play-off després d'aquell famós partit a Novelda i amb un tal Pere Valentí Mora a la banqueta del Sabadell. 25 anys feia que el Sabadell no encaixava només 3 gols a les primeres 7 jornades o primers 7 partits de la temporada.
Si vols et complico una mica ara i ja...
No, no m'ho compliquis perquè no els porto, eh?
Aporto una mica més. Hi ha hagut anys que aquestes alçades en portàvem 18. 18, eh? I havent deixat alguna porteria a zero, eh? Que té mèrit.
Doncs sí, té mèrit haver encaixat tant en tan pocs partits. Dit això, també, 5 porteries a zero, les que portem, com comentava abans, en aquestes 7 jornades. Doncs aquí encara ens hem de remuntar 25 anys més enrere. 50 anys fa que el Sabadell no era capaç de deixar 5 porteries a 0 en els primers 7 partits de Lliga. Aquí no era Pere Valentí Mora l'entrenador, devia ser jugador, com a molt en el millor dels casos. Antonio Jaurrieta,
un clàssic també.
Tercera divisió, i per als que aquí sí, molt nostàlgics i molt, molt veterans ja, perquè ens fem una idea, ara que estàvem aquests dies de celebració, any 75, és a dir, l'any de la fundació de la Penya Sabadell. Divendres celebràvem el 50è aniversari, doncs mira, aquí ho tens. Feia 50 anys que el Sabadell no era capaç de deixar 5 vegades la porteria a 0 en les primeres 7 jornades de Lliga.
Demà els tindrem aquí a l'Hotel Suís, a la gent de la Penya Sabadell. Avui atents a radiosabadell.fm perquè en parlarem. Aquell any no va acabar amb ascens, per cert. Va ser la següent temporada, quan l'equip va pujar de tercera a segona A, perquè no existia la segona B, però sí que va deixar la porteria a zero, igual que ara. No saps la de vegades que m'he hagut d'anar remuntant temporada enrere, i no hi havia manera, eh? Ni amb Ramon Moya, ni amb Lluís Carreras, ni amb Antoni Hidalgo, res, tu. Hem hagut de remuntar-nos 50 anys enrere per trobar això, un registre com aquest de 5 porteries a zero.
I les altres són ben senzilles, són estadístiques no històriques del Sabadell, sinó de present i comparant les tres primeres categories del futbol espanyol.
Per exemple, que el Sabadell és la millor defensa del seu grup, això sí que ho podem assegurar allò amb la boca ben plena.
Únic invicte ara ja.
Correcte, i a més, doncs, amb aquests només tres gols, una xifra que només millora el líder intocable de l'altre grup. El Tenerife només n'ha encaixat dos. Uns números espectaculars, els del TT, que evidentment va camí de, si no li passa res molt estrany, passejar-se aquest any per aquesta primera federació. I perquè ens fem una idea també, no hi ha cap equip a primera i segona, encara, amb aquests registres a casa. És a dir, el Sabadell encara no ha encaixat cap gol com a local. Doncs bé, ni a primera ni a segona hem trobat cap equip que hagi estat capaç d'aconseguir aquests números. I a la categoria, a la primera ref, només dos equips acompanyen el Sabadell amb aquest honor. Bilbao Athletic, el filial de l'Athletic Club, i el Tarazona. Això sí, si li vols donar encara més mèrit al Sabadell, el Sabadell ha jugat un partit més com a local, per tant, 90 minuts més com a local, que no pas el Bilbao Athletic i el Tarazona. Més mèrit encara per l'equip de Ferran Costa.
I tant, són quatre jornades a casa, tres de local, tant per l'equip de Lezama com pel del municipal de Tarazona, que coneix de sobres Diego Foli, perquè la temporada passada jugava a l'equip aragonès. Números espectaculars en defensa i números que són una mica sant i senya de l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, ja no perquè sigui, perquè algú pot pensar, ah, mira, és que el Sabadell enguany aposta per un plantejament defensiu i rocós i sòlid al darrere, etc. És que li generen molt poc, una setmana més, pràcticament res.
Sí, sí, i aquí està el mèrit, i el que comentava ahir Ferran Costa després del partit. Molt mèrit no encaixar, per ell encara més mèrit que l'equip sigui capaç de concedir tan poquet als rivals.
Concedim ja no només a nivell de gols, sinó a nivell d'ocasions. Crec que som un equip que concedeix molt poc, no des de treure-li espai al rival i defensar per acumulació, sinó des d'atacar molt i jugar molt a camp contrari i defensant endavant. Llavors, això penso que també els rivals, doncs nosaltres ens veiem sempre en primera persona. Crec que els rivals quan juguen contra nosaltres veuen un equip al que és difícil generar-li ocasions i que per estar tenint molt volum per ficar gol.
I una més, en aquest sentit, tant és així que ahir, en acabar el partit, anava calent. Ferran Costa anava molt enfadat amb aquesta sensació final d'haver-te quedat doncs, amb la mel als avis de nou, de no haver aconseguit sumar la que hagués estat la segona victòria de la temporada davant de l'afició. Però per deixar clar, i després valorarem encara més aquest sentit positiu de la situació, el fet de dir partits com el d'ahir contra el Teruel, en situacions semblants, qui més qui menys, i nosaltres som un bon exemple, ja els hem vist passar i acabaven en derrota. No és el cas d'ahir.
Penso que tots els que estem aquí hem vist partits on, com el d'avui, que acaben 0-1 i te'n vas amb cara de paperina cap a casa perquè tens desatencions en els contraatacs, perquè descuides la pilota aturada, perquè tens errades de concentració i només jugues per guanyar i acabes perdent. Crec que l'equip en això ha sigut molt madur, que els hem concedit 0, i era un partit doncs perillós.
M'ha agradat molt el concepte de cara de paperina. Venia al cap, cara de babau, etc. Cara de paperina, m'ha fet gràcia. El Ferran Costa, jo crec que potser perquè estem veient el Sabadell tan dominador dels partits, tan controlant gairebé tots els aspectes del joc, Sergi, que el que li trobo a faltar només per posar-li un pro és tenir una mica més de presència en l'àrea rival, que tantes arribades, que tant domini es tradueixi en més ocasions clares de gol, que aquesta setmana van ser menys, per exemple, que no vam tenir aquella del Miguelete sola Antequera davant del porter per dir alguna cosa, tot i que també era interessant la reflexió que feia el Ferran Costa al voltant d'això, que deia, compte, també, perquè no diré no ens passem d'exigents, però siguem conscients de tot el que hi ha, no?
Sí, i a més perquè aquí l'històric recent, i no tan recent del Sabadell, és aquesta facilitat, allò que alguns diem, a prémer el botó de l'autodestrucció, de quedar-nos tant amb aspectes negatius que ens comencem a fer mal nosaltres sols sense que ningú ens pressioni per aquesta via. I ahir, no sé si amb tanta exageració com la que acabo de fer jo ara mateix, però el tècnic Arlequinat anava en aquest sentit, no?, de posar en valor les no poques coses que l'equip està fent bé en aquest inici de temporada i que a més estem destacant, no? Aquestes ganes d'anar-hi a pressionar ben amunt, aquestes ganes de proposar sempre més que els rivals, aquest intentar ofegar el rival i fins i tot minimitzar el potencial que tenen equips que ja han passat per aquí o que hem visitat, com pot ser, sense anar més lluny, Eldense o Cartagena, per posar-ne un parell d'exemples. En definitiva, el fet de saber valorar allò que ara mateix tenim i no fos cas que quan no ho tinguem, llavors ens empenedim i ho trobem a faltar. Doncs bé, el fet aquest de el que jo avui he batejat com el no autocastigar-se, sobretot quan no tot surt al 100%, però sí hi ha moltes coses que de moment ja van per bona via.
Sempre quan estàs bé, quan estàs sumant punts, quan estàs tenint sensacions de competir per guanyar, et fixes automàticament a el que et falta per haver guanyat els 7 partits que hem jugat. Crec que si anem aquí ens aproparem a perdre. I llavors quan perds te'n recordes de bé que estaves fent les coses. Jo penso que aquest camí ens apropa a guanyar més partits que no a perdre'ls.
I coincideixo amb la lectura del Ferran Costa i crec que també l'Enric Arnella, tècnic de waterpolo del Club Natació Sabadell i fidel seguidor del Centre d'Esports, que, com sabeu, és un dels experts de capçalera els dilluns aquesta temporada a l'hora de fer el post des d'un altre prisma. Avui li ha tocat a ell després d'aquest 0-0 contra el Teruel.
Bona tarda, companys i amics arlequinats. Què dir del partit d'ahir? És un empat amarg, perquè crec que vam tenir tots la sensació que hauríem d'haver sortit amb una victòria o que mereixíem una victòria, ja sigui amb polèmiques arbitrals, per falta d'encert o per ambició, que crec, penso que la proposta nostra va ser molt més ambiciosa que la de l'altre equip, que tenia molt clar el que venia, però m'agrada trobar els punts positius. Em va agradar veure la intervenció a la mitja part de Ferran Costa, que es va materialitzar amb una sortida de pilota molt més efectiva i una fluïdesa en el joc que ens va permetre generar molt més a la segona part. Em va agradar veure la consagració per tercer partit de Carlos García Díez, que va fer un partit impecable. Em va agradar tornar a veure uns minuts de Sergio Cortés a la nova Creu Alta. I és que ja ho vaig dir, penso que aquest any, si volem estar dalt perquè som ambiciosos, necessitarem tenir molts jugadors sumats a la causa. Penso que és bo tornar a veure el Sergio. A poc a poc hem d'anar sumant jugadors i ampliant aquests 12-13 habituals perquè els necessitarem a tots. I, finalment, em quedo amb la sensació de sortir de l'estadi, veure tothom enfadat, amb aquesta sensació de derrota, el que vol dir que som ambiciosos, que mirem amunt i que ens espera una gran temporada.
Deia l'Arnell ara els 12 o 13 habituals. És curiós perquè la columna vertebral està clarament dibuixada, però diria de memòria que encara no ha repetit cap 11 en aquestes primeres 7 jornades de campionat al bo de Ferran Costa. I, evidentment, a tot això, no ens hi podíem estar una setmana més sense la nostra particular dosi del bar de Primera Federació, del Futbol Vídeo Suport. Acaba de treure el tall ràpidament el Sergi Parc. Per tant, escoltem un moment un fragment. És de l'altre grup. Entrenador del Celta Fortuna, filial del Celta de Vigo, Freddy Álvarez, entre altres moltes coses, qualificant, titllant de bazofia aquest bar.
Yo lo único que opino es que esta herramienta va a estropear nuestro fútbol. Ralentiza todo, enerva a todo el mundo y va a acabar desquiciando a la gente para que venga al fútbol. Porque los últimos 20-25 minutos no se juega al fútbol. Vale, parece una batalla campal. Vale, todo el mundo protestando y todo el mundo intentando llevar el partido a su terreno. Entonces, considero que desde la federación hay que hacer una reflexión acerca de todo esto porque es una auténtica bazofia.
¿Suscrius las paraules, Sergi?
Sí. Sí, sí, però a més, des del principi, i el pitjor de tot plegat és que...
Es veia venir.
Correcte, és el que anava a dir. El pitjor de tot plegat és que no és una sorpresa per ningú. Ajuda, o hauria d'ajudar, però la realitat, més enllà de que totes les eines són benvingudes, en aquest cas, tal com està executat i com estem comprovant, i jo crec que gairebé 2 mesos de competició ja donen per treure una valoració o com a mínim algunes conclusions més que correctes ja, el que s'ha convertit és en això, és que és una autèntica pèrdua de temps, s'aturen els partits de manera innecessària en moltes ocasions, provocat pels propis equips, eh? No ens equivoquem. O sigui, aquí cadascú fa la guerra per la seva banda i al final els equips unes vegades es perjudiquen i unes altres vegades intenten treure profit. Però l'eina ella mateixa, amb els mitjans que ara mateix se li destinen, és insuficient i acaba sent un problema, més que una ajuda, ho hem dit en alguna retransmissió, més que ajuda a l'àrbitre, acaben posant-li en un, allò, permetem l'expressió, en un marron, que l'únic que provoca és això, aquest nerviosisme, aquestes picabaralles, aquestes mirades gairebé provocants d'una banqueta a l'altra, i que l'àrbitre estigui assenyalat durant una sèrie de minuts al llarg del partit, que a sobre, depenent de si és a favor del de casa, doncs encara, però quan és en contra dels interessos de l'equip local, li provoca que l'àrbitre, que l'afició, sigui la que sigui, i aquí puc ficar-ne totes, acaben generant doncs, un estat de nerviosisme i de tensió que d'altra manera no n'hi hauria.
Ahir, sobretot, clarament protagonista al VAR, en dues jugades, penal assenyalat sobre Miguelete, que finalment no acaba xiulant després de veure-ho a la pantalla, i penal no assenyalat a la segona meitat, que el VAR acaba ratificant la decisió inicial de l'àrbitre. A diferència d'altres dies, no vam estar de sort. Jo la sensació que tinc, Sergi, és que si arriba a passar a la inversa, si el Sabadell demana el de Miguelete i l'àrbitre assenyala l'estibada clara de samarreta com el tomba dins de l'àrea, no hagués canviat el parer del segon penal. Però, saps què et vull dir? O sigui, al final allò de...
Sí, sí.
Jo ja he vist el contacte... Parlo del segon, ara. Jo ja he vist el contacte, m'ha semblat insuficient. Quan el veig a la pantalla existeix el contacte, però no em tiraré pedres contra la meva taulada. Per tant, no és una qüestió, creu ell, flagrant, i al final doncs no s'assenyala.
Sense oblidar aquella part que explicàvem un dia de que els àrbitres els penalitza a reconèixer l'error.
Sí.
No oblidem, que pot semblar fins i tot surrealista, però, com dius, que l'àrbitre... s'equivoqués en el primer penal, que se m'entengui, assenyalant-lo i després havent de dir que no, ja era un error per ell. Haver-se desdit en el segon, dos errors en un mateix partit, a més amb jugades, anem a dir-ho així, que poden ser molt decisives. Per tant, bé, de fet, Ferran Costa, més que centrar-se en la primera jugada, va voler fixar, parar la mirada i focalitzar en aquest penal no assenyalat del segon temps per aquesta caiguda, quan faltaven 10 minutets per acabar el partit.
A nosaltres ens han assenyalat penals en contra on hi havia jugadors davant de la càmera a la repetició i aquesta, jo des de la banqueta doncs he vist la samarreta totalment estirada i el jugador donant voltes sense opció de rematar. Bueno, al final tots som humans, hi ha dies que podem estar més encertats, dies que no tant, però bueno, crec que és important doncs, entendre quines són les dinàmiques de partit, què vol que succeeixi cada un dels dos equips i interpretar doncs, totes les situacions que es van donant.
I tot això amb un aspecte que comentàvem al principi, Adri, el tema del temps afegit, que ahir també va ser escandalós, sobretot perquè si alguna cosa va poder fer bé ahir al Teruel és que tenia molt clar que el partit no havia de tenir ritme, havia de frenar com fos el ritme del Sabadell. És la idea amb la qual crec que va arribar l'equip de Vicente Parres, o com a mínim que la van executar, i la van executar gairebé a la perfecció, però també s'ha de dir que en bona part tot això amb el beneplàcit de l'àrbitre, que ben al contrari del que hauria de vetllar, que és per la continuïtat del joc, perquè hi hagués ritme, va ajudar, i això va acabar de desesperar la banqueta arlequinada. Com a punt final, o com a cirereta al pastís de tot això que estem dient, aquests més que insuficients 5 minuts d'afegit de la segona meitat, recordem, amb una aturada per revisar un challenge demanat pel Sabadell, amb tots els canvis realitzats, tret un del Teruel, que el va fer en el temps de descans, tot això per decretar només 5 minuts d'afegit.
Hem jugat partits amb 18 minuts de descompte aquesta temporada i avui juguem 5 minuts de descompte. Quan hi ha hagut revisions, a la mitja part ens n'anem amb Quadri amb groga. No sé si ha sigut el més greu el que ha fet Quadri avui, que és treure's un jugador a sobre després de que li fotés una entrada dura. Llavors, bueno, entrem en la discontinuïtat i penso que es penalitza la intencionalitat de jugar i de proposar. Això sí que no ho entenc.
Jo per això deia ahir durant el Sabadell en Joc, durant la retransmissió, que independentment de si va estar encertat o no en les jugades cabdals, claus dels penals, al final el tarannà de l'àrbitre propiciava aquestes interrupcions per les quals optava el Teruel per frenar el ritme, l'ímpetu del Sabadell. Un centre d'esports que, com dèiem en començar, és dins la zona playoff, és cinquè, 11 punts a 3 del sorprenent líder a Europa, i en una setmana que serà molt, molt diferent, aquesta.
Sí, setmana típica per allò de jugar divendres, que ningú no es despisti aquesta setmana, que acabarem sense arribar al cap de setmana i amb la jornada 8 ja disputada. Recordem, avui l'equip ha descansat, per cert, Adri, demà s'entrena a Sant Oleguer per tranquil·litzar tothom. A partir de dimecres ho fa ja a l'estadi de la Nova Creu Alta. I pensant en aquesta cita, com diem, divendres 7 del vespre des de Santo Domingo, aquest Alcorcón Sabadell, amb el Sabadell en joc, que això no fallarà, des de 6:45 de la tarda. Per arrodonir, avui, tribuna preferent. Com no sé si Pau Vitoria ha dit ja...
Sí,
el convidat,
Javi López Pinto.
Javi López Pinto serà protagonista avui aquí als estudis del plató de Ràdio Sabadell, en aquest tribunal preferent. I com la setmana és tan diferent, de manera excepcional, dimecres, roda de premsa de Ferran Costa. La seguirem en directe a l'Hotel Suís. Algú preguntarà dimecres? Home, doncs sí, perquè dijous l'equip surt, només acaba l'entrenament ràpid, per carretera cap a terres madrilenyes, cap al Corcón, on faran nit abans de la cita de divendres.
Per jugar contra un Alcorcón que ahir va guanyar a Tarragona al camp del Nàstic amb un gol al minut 100, que gairebé semblaven allò els del Gran Prix quan comencen a relliscar amb els salmons a la mà. Doncs això és el que va passar en l'última jugada per part de la rereguarda grana. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. You got me.
Més centre d'esports, el filial ha estrenat el seu comptador de victòries a la Lliga Elite. Ho va fer ahir, l'equip de Marc Abastany va superar l'Horta, el nou QE de la competició, per 3-1 a Olímpia. Marcos Muñoz va avançar el Sabadell B en l'últim minut del primer temps, però el rival va empatar en el primer de la represa. A més, un jugador que acabava d'entrar just al descans. Tot i el cop anímic amb aquest gol de Cifuentes, aquest cop els arlequinats sí van tenir l'encert que van trobar faltant anteriors jornades. Brumarc, a l'equador de la segona part, va anotar el segon entrant lliure de marca, el segon pal, i el juvenil Izan Tafara va sentenciar el duel amb un golaç al temps afegit que podeu recuperar el resum al YouTube de Ràdio Sabadell o a radiosabadell.fm. La veritat és que paga la pena veure la Gardela des de fora. Pal tècnic per Marc Abastany, un triomf que arriba en el pitjor partit, diu, que han fet aquesta temporada.
Probablement amb un escenari que no esperàvem. Segurament ells ens han sorprès una miqueta amb la seva alineació i també amb l'estructura. Hem hagut d'ajustar i realment no ha sigut el nostre millor partit. És a dir, que els altres sense guanyar potser no... vam estar més fins amb l'últim passe, vam generar situacions més clares i avui ens ha costat una mica més, però ens hem de quedar, lògicament, amb els 3 punts i l'esforç de l'equip.
El Sabadell B se situa ara de 0 amb un botí de 4 punts de 12 possibles, un primer triomf que porta calma a un vestidor que és nou, que és jove i que té com a objectiu lluitar per les primeres places.
Quan et veus amb un punt de 9 fa mal veure't allà perquè la sensació és que... No has llançat els partits, no has sigut inferior, has merescut potser més, però el futbol era, bueno, era realista o injust, no ho sé, però ho estàvem patint i estàvem treballant molt bé. Ho sabem els que estem aquí dia rere dia a les 4. Ens faltava aquesta victòria, lògicament, i fer 3 gols també, és important.
El pròxim desplaçament serà al camp d'un Manlleu que viu una situació inversa a la del filial. Havien arrencat amb bon peu, però venen de saborir la primera derrota del curs, a més contundent, perdien 4-0 contra el Júpiter, al final 4-2 a la Verneda. De tot una mica, vam parlar també ahir a la gespa d'Olimpia amb un dels més destacats.
Jan Font, després d'una victòria a la primera de la temporada, què tal, com estàs?
Bueno, molt bé, cansat. Però molt contents, molt feliços, la primera casa, i la veritat és que l'equip ha treballat molt bé, molt fort, i bueno, la recompensa sempre arriba, i aquí està.
Xerràvem aquí ara i dèiem que les sensacions en quant al joc no eren tan diferents dels primers dies, que no es va guanyar, que sobretot no es veia porteria traient una falta i prou, i havia d'arribar perquè per insistència gairebé, no?
Sí, bueno, o sigui, al final, les tres primeres jornades sí que és veritat que no ens han generat, però hem generat molt. I no ens ha entrat, no hem tingut encert, i avui doncs s'ha vist reflexat el marcador que doncs sí que, bueno, que ens han entrat 3 i hem quedat 3-1 i molt bé, 3 punts i perfecte.
La Lliga és llarga i per tant no parlaré ni d'urgències ni res d'això, però sí que és veritat que per tranquil·litat col·lectiva un equip a més tan jove com és el vostre, aterrant a la Lliga Elite, com que porta calma, no, aquesta victòria?
Sí, bueno, al final és una victòria d'equip, és una victòria per agafar bones sensacions, la Lliga és molt llarga, i sabem el que ens toca, sabem que ens hem de fer forts a casa, que fora, bueno, ara tenim una setmana complicada, anirem a camp de Manlleu, i és un equip molt fort i cada partit és molt complicat i hem de competir al màxim nivell.
Un de reull va mirant també la classificació, per allò de dir, les primeres setmanes no hem sumat tot el que voldríem per si de cas o no?
Bueno, clar, o sigui, al final nosaltres som un equip recent descens, o sigui, recent descenguts de tercera ref i el nostre objectiu, doncs bueno, és anar millorant cada dia, cada setmana, entrant un treno i si és possible sumar tres, doncs millor.
I en el teu cas, que vens d'haver estat fora, cedit a Palamós, després d'haver estat en dinàmica de primer equip amb el juvenil l'any de Lugo, per nosaltres és l'any de Lugo, estaves allà. Què suposa per tu aquest aterratge, aquesta tornada aquí a Olímpia, Lliga Elit, sent un puntal darrere?
Bueno, doncs sobretot màxima humilitat. M'ho prenc amb màxima humilitat, ja et dic, ajudar l'equip amb tot el que pugui i a créixer tots junts. Això és l'únic que puc dir i tirar cap a dalt.
L'última, ara Manlleu, plaça fotuda, no? Com a mínim sobre el paper agafant el tòpic.
Sí, al final és un equip que és molt fort, que l'any passat va pujar de primera catalana, però que va arribar a dalt, va estar per els llocs de dalt, i sabem que és un partit complicat, com cada partit, però ens ho prendrem amb dilluns amb les màximes ganes possibles i a Palmas 3.
Abans d'això, per això, s'haurà de celebrar, no?, aquesta primera victòria.
I tant, ara estan esperant els companys al vestuari.
Enhorabona, ja, no et deixin acabar allà.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Un minut i mig i seran tres quarts de dues. Sona l'himne del Cap Verd a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell de fons perquè aquesta tarda a les 6 es juga a Praia, la capital d'aquest país africà, un Cap Verd Eswatini, classificatori pel Mundial de Futbol Masculí. Si la selecció d'aquest petit arxipèlag africà guanya contra el cué del seu grup, que encara no ha guanyat cap partit en aquesta lligueta, es classificarà per la seva primera Copa del Món, acabant per sobre de rivals com Camerún, un gegant del continent, o Angola, que també s'ha classificat de manera recent per algun Mundial. Segur que viurà molt intensament aquest partit el Milton de Pina, que és un aficionat del Sabadell, un arlequinat, però capverdià, que viu aquí a Sabadell des de setembre del 2011. Hola, Milton, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, una mica nerviós.
T'anava a dir això, com van els nervis? Queden 4 horetes.
Bueno, quan va passant el temps, va creixent, no? Però sí, aquí expectant, a veure què passa avui.
Just aquell 2011 que tu vas venir cap a Sabadell, jo vaig estar uns dies allà de vacances i recordo que el lema que tothom deia allà era el tema del no estrès. No sé si avui es pot aconseguir o no això del no estrès.
Estaria bé, perquè si no, espero que no ens jugui en contra avui.
Hi ha jugadors a lligues europees, especialment la portuguesa, pels vincles històrics que hi ha, però tampoc és una potència africana Cap Verd. No sé si era d'esperar un èxit com aquest d'arribar depenent de tu mateix per classificar-te pel Mundial a l'última jornada, o si us ha agafat a tots una mica per sorpresa?
No, bueno, sorpresa no, perquè fa molts anys que Cap Verd està treballant per això, i feina de molta gent, entrenadors que hi han passat, jugadors que han pogut jugar a lligues importants, com la Lliga Portuguesa, i algunes altres lligues també, d'Holanda, i jugadors de pares cauverdians, que també això ha ajudat bastant, perquè al final, si veus Cap Verd, té les seves mancances, no? I és molt difícil, el talent sí que n'hi ha, però és complicat, no? Un país tan petit, som gairebé 500.000, i poder participar, si fem això, no podem donar perfecte, perquè bueno, juguem al futbol, a vegades fa coses increïbles, no? Si mirem el nivell de les dues seleccions avui, Cap Verd és clarament favorita, però com estem parlant de futbol, moltes coses pot passar, i per això estimem tant aquest esport.
Estem parlant d'un país que són diferents illetes a l'Atlàntic, però que com a població total, ho deies ara, són un parell de ciutats de Sabadell, més o menys, i amb això a tocar d'un Mundial. Aquí a Sabadell, per cert, com es pot veure aquest partit? Entenc que només per internet, i suposo, intueixo, que ja t'hauràs muntat el dia per tenir com a mínim aquestes dues hores de la tarda lliures, no?
Sí. No, bueno, treballo fins a les 5 i a partir de les 5 ja començo a connectar-me. Jo miro a través de Sport TV perquè miro molta Liga Portuguesa també i segueixo futbol en general i miro a través d'aquest canal portuguès qui passaran avui i estem tots... aquí expectant a veure què passarà.
Sol, en família, algun amic?
En família i espero que, si pot ser, també vindrà Albert Burull, que és un amic meu d'aquí de Sabadell, i ell li agrada molt el futbol, a veure si ell pot muntar i venir a acompanyar-me en aquest moment tan important.
No, l'Albert no en té prou empatia amb el Sabadell i ha decidit que també amb la causa de Cap Verd s'hi suma. La última, se celebrarà d'alguna manera especial si aconseguiu el primer bitllet de la història per la Copa del Món o no?
No tinc pensat. Primer és lo important, que és guanyar el partit.
I després ja veurem,
no? I després ja veurem.
Doncs fem una cosa, Milton. Si tant de bo que sí es classifica Cap Verd, si no t'importa, demà et molestem 2 minuts. I a veure com s'ha celebrat.
Perfecte.
Molta sort avui. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell, respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats i seran les dues per si algú sent curiositat de com acaba aquesta pel·lícula del Cap Verd contra Eswatini a les 6 de la tarda. Hora d'aquí arrenca el partit a Praia, a la capital capverdiana. I molta atenció amb l'Oar Gràcia Femení, que està sorprenent a tothom en aquest inici de temporada de la divisió d'honor plata d'handbol femení. 3 jornades, 3 victòries per les de Pol Ibáñez, que co-lideren el seu grup amb 6 punts. Escoltem la Irene García, la capitana, exultant després del triomf d'ahir de l'equip verdiblanc 26-28 a València, a la pista del Levante Marni.
Si algú bo teníem és que no ens rendíem fins que l'àrbit pica al minut 60. I crec que hem intentat mantenir això tot i amb la nova gent, perquè és com la nostra essència. I és com, joder, el millor que tenim, que és no rendir-nos, això no ho podem perdre. I pues, avui s'ha demostrat, i sí. Al final, físicament estem bé, i és com, si l'altre equip tampoc tenia molt canvi, pues, has d'apretar fins al final, perquè molts cops, només per físic, t'acabes emportant el partit.
Un resultat molt meritori, tenint en compte, sobretot, que l'Oar va arribar a perdre de 8 gols a l'inici de la segona meitat. Per exemple, el marcador era de 18-10 en contra i a partir d'aquí va arribar l'espectacular reacció de les verdiblanques. Per tant, primer desplaçament a Terres Valencianes, resol amb èxit
però no només per la victòria contra el Levante, sinó perquè l'expedició gracienca ha arribat bé a casa després de passar una autèntica odissea per la Dana, que ha afectat diverses comarques de Tarragona i del País Valencià. A Aloar estan força molestos perquè la federació decidís no suspendre el partit i aquesta sensació s'ha accentuat veient tot el que ha passat. Ja des de casa, García ha relatat així el que van viure ahir a la tornada.
Vam estar des de les 6 de la tarda parades abans d'arribar a Amposta i al principi estàvem com a una zona on teníem, és que semblava una riera entre el mig de les dues carreteres, semblant dels que anaven cap a dalt i dels que anaven cap avall, i teníem l'aigua quasi sota de la furgo, i a la dreta hi havia, és que passava una riera gegant, o sigui, està tot inundadíssim, i res, a un pam de pujar a la carretera. Sort que ens vam moure i vam passar com una zona de barranc basat, però quan vam passar nosaltres només hi havia com les restes, en plan tot brutíssim, branques, troncs, però l'altre furgo que va passar primer van passar tot d'aigua, bueno, un xou. I llavors ens vam quedar com a una zona entre dos barrancs en alt i allà no passava res perquè l'aigua no vessava ni res. Llavors vam estar allà parades fins a les 12, jo crec, 11 i alguna cosa. I llavors, perquè va ploure moltíssim i quan va deixar de ploure, ens van deixar com avançar i vam arribar aquí com a la una i pico.
Doncs el que dèiem, una autèntica odissea, per sort, sense cap més incidència, però per fer-s'ho mirar, que divendres, per exemple, ho dèiem abans, se suspengués Alacant per precaució l'Hércules Atlético Madrileño, que ahir estigués tallada al trànsit la P7 durant una estona, també la circulació de trens entre València i Barcelona, i que, en canvi, es jugués aquest Levante Marni o Artgràcia. Pel que fa al masculí, empat a 35 a casa davant del Palau Tordera. Si dèiem que el femení va haver de remuntar 8 gols a València, de Pere Llats es van sobreposar a un desavantatge de 7 per rescatar un punt. La llàstima, però, és que l'últim atac el van tenir els verdiblancs en una acció clara des de l'extrem, però Marc Ferrer va enviar la pilota al travesser. Ho lamenta un dels seus companys d'equip, l'Enric Parera.
Vam estar remolc tot el partit, des de l'inici, però bueno, vam començar a remuntar i anàvem a remolc fins que els últims minuts vam poder apretar una miqueta més i vam tenir la pilota per guanyar el partit, però bueno, no ens va poder donar i com a mínim ens quedem contents perquè vam poder rascar el punt de l'empat.
Doncs un puntet, un empat, primer punt que vola del carrer Bocaccio per un Gràcia que, com la setmana passada a Granollers, va ser capaç d'oferir la millor versió en alguns moments, però també va estar desencertat en d'altres.
Amb els objectius que tenim de la temporada, aquest era un partit on havies de treure els dos punts sí o sí, però no, l'embol, els dos equips juguen, ells van jugar un partit molt bo, el porter contrari va fer molt bones accions, i penso que el que em quedo que hem de millorar és l'encert en els llançaments de porteria.
Després de 5 jornades disputades en aquesta primera nacional masculina d'embol, l'OAR es queda desè a la classificació del seu grup amb 5 punts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem començat l'hotel d'avui a l'aigua, a la piscina Can Llong, i l'acabem directament a la neu i amb un nom propi, el de Caral Castellet, que ja prepara el que serà, si no hi ha res estrany, la seva sisena experiència als seus 600 Jocs Olímpics d'hivern, aquest cop a Milà, Cortina d'Ampezzo. N'ha parlat l'esportista local en una entrevista a Teledeporte, en la qual d'entrada la surfista de neu sabadellenca ha explicat com els afronta.
Creo que estos juegos van a ser muy, muy especiales. Para mí, yo los noto como mis primeros, sobre todo porque ha sido una temporada, muchísimos altibajos, en la que muchas cosas me están viniendo de nuevo también. Entonces, va a ser una experiencia diferente, donde es que no me puedo hacer expectativas de ningún modo, va a ser increíble.
Doncs serà increïble, diu, i no vol fer-se expectatives en la prèvia d'aquests 600 Jocs Olímpics d'hivern. Castellet és l'esnowboardista més veterana de les que segueixen competint en actiu. Als seus 36 anys té més experiència que la resta de competidores. Per fer-nos una idea, els seus primers jocs, també a Itàlia, però a Turí, l'any 2006, la sabadellenca tenia 16 anys i encara alternava la neu amb la gimnàstica, una disciplina que va abandonar res, uns mesets més tard. Aleshores, va ser 26ena amb la seva joventut i tot just començant en el món de l'snow, del halfpipe, en aquesta estrena olímpica.
Cuando yo estuve en mis primeros juegos, hay niñas con las que estoy compitiendo ahora que no habían ni nacido, imagínate, o sea que eso dice mucho, ¿no? Y bueno, pues es una vida dedicada a mi pasión.
Això pel que fa als inicis a Turí. 2006, en els últims Jocs Olímpics d'hivern, a la Xina, el 2022, Castellet va aconseguir la medalla de plata, el seu únic metall olímpic. Des d'aleshores, diu l'esnowboardista sabadellenca, té entre cella i cella aquesta nova cita a Itàlia a Milà Cortina d'Ampezzo.
Para mucha gente empiezan a ilusionarse con los juegos el año anterior de los juegos, ¿no? Pero para nosotros, cuando terminamos los juegos, ya estamos pensando en el siguiente ciclo y cómo vamos a mejorar para superarme a mí misma, ¿no? Y en eso he estado desde el primer día y aquí estoy.
Doncs des del 2022, als Jocs de Beijing, de Pequín, que la Caral Castellet està preparant, ara ja és recta final, els últims 4 mesos abans d'aquests 600 Jocs Olímpics de la Sabadellenca. L'11 de febrer serà la classificatòria i l'endemà, dia 12 de febrer, la final de la seva especialitat al mig tub. Per cert, afegim un apunt molt ràpid de ciclisme, perquè en l'última prova de la temporada, David de la Cruz ha anat per terra, va caure en el primer dia del Kyushu, al Japó. Tampoc va poder acabar la Volta a Andalusia la Marta Romance. Demà el Pau Vituri estarà al capdavant d'aquest hotel suís i m'agradaria que hagués de trucar una altra vegada al Milton de Pina, aquest aficionat arlequinat que viu a Sabadell des de l'any 2011 però que és del Cap Verd i que estarà nerviós avui amb la possibilitat de classificar la seva selecció per primera vegada en tota la història per un Mundial de Futbol, superant ni més ni menys que a Camerún. Han de guanyar Eswatini i acabaran per sobre dels camerunesos a la classificació. Veurem si truca o no demà el Pau al Milton, segur que tindrà a la penya Sabadell amb el seu 50è aniversari aquí al programa, a més de Kaiser, de Juan Carlos Lázaro, després de reaparèixer havent complert ja els dos partits de sanció que tenia. Té avui el Tribuna Preferent a partir de les 8 a López Pinto, per tant l'escoltarem també demà aquí a l'Hotel Suís, entre altres històries, també futbol sala o futbol juvenil. ...45 segons perquè siguin les dues... ...perquè arribi el Pere Gallifa... ...i al Notícies Migdia... ...el Toni González us envia una abraçada... ...des del control de so... ...insisteixo, avui al Twitch... ...i a la sintonia de Ràdio Sabadell... ...a les 8 del vespre... ...Tribuna Preferent... ...que vagi molt bé el dilluns... ...adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.